5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb l'equip que fa possible que el Francesc Morgades sigui aquí, que vosaltres el sentiu i que us expliqui determinades coses i que després les pugueu recollir o les pugueu completar, diríem, a la pàgina web de Ràdio Vilafranca. Un equip que encapçala el Toni Olivella, que és l'home de les màquines i l'home del so, per dir-ho d'alguna manera. També ajudat pel Marc Pujol, quan cal, doncs, ens hi posem tots. I després la Goretti, la impagable Goretti Martínez, que quan s'acaben aquestes explicacions meves sobre aquestes imatges d'història que us faig i tal, doncs agafa el que jo he dit, ho encapsula i ho conserva i ho posa a la pàgina web de Televisió de Ràdio Televisió de Vilafranca. Però ja sabeu que sempre comencem amb una cançó. I ja que parlava d'aquestes imatges d'història, a mi almenys la majoria d'aquestes imatges em venen en blanc i negre, i vam trobar una cançó que canten a duo el Víctor Manuel i el Pablo Milanés i que porta per títol Imágenes en Blanco y Negro, i ens va semblar que podia anar bé per començar el programa. Aquí teniu, doncs, a Pablo Milanés i Víctor Manuel, Imágenes en Blanco y Negro.
Pasa la vida y lo que me diste en blanco y negro, como un fundido, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Como el pasado que no ha sido, como el futuro que presiento, el presente que deseo en blanco y negro, como en el cine pasa la vida y lo que me diste en blanco y negro, como un fundido, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, en blanco y negro, como en el cine pasa la vida y lo que me diste en blanco y negro, como un fundido, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío.
19 de juny de l'any 1842, el dia que a Castella, doncs, les restes mortals, per dir-ho així, del Cid Campeador i de la seva dona Ximena són traslladades des del monestir de Sant Pere de Cardenya, on van ser enterrades en primer lloc, cap fins a Burgos per donar-li la posició d'honor que mereix aquest personatge tan important en la història de Castella. Perquè d'en Rodrigo Díaz de Vivar, de jove, no se'n coneix res, la infància no se'n coneix res, coneix que als anys 1063 fins al 1072, durant aquells 8 o 9 anys, va lluitar junt amb l'infant, a costat de l'infant Sanç de Castella, que va impedir, va permetre als castellans conservar els seus territoris de l'atac de Ramir I d'Aragó, que precisament mora a la batalla de Graus i, per tant, dona un període de pau i d'això. El Rodrigo, el 1065, amb homenatge a l'haver fet totes aquestes coses pel seu rei o pel seu futur rei, és nomenat alferes reial tan bon punt el Sancho arriba a ser el rei de Castella. L'any següent obtindrà el títol de campeador perquè doncs, lluitarà contra Jimeno Garcés, que és un alferes del rei de Navarra, i per la disputa d'un castell fronterer. I com que guanya, doncs, el que ja és el rei, el Sancho, el Sanz, doncs el fa alferes reial i li dona el títol de campeador. Acompanyaran amb els Sanç tota la seva guerra quan aquest mori el pare i els germans s'esbatussin. Alfons VI, el rei de Lleó, el Garcia, el rei de Galícia, i la filla, la Urraca, tots tres volen ser reis, però això li tocaria amb el Sancho, i per tant aquest doncs, planta cara. L'Alfons és derrotat i el Garcia de Galícia també són derrotats, han de marxar, s'han d'exiliar i només queda la germana. I la germana es tanca a Zamora i mentre està allà tancada a Zamora, el Sancho assetja la vila de Zamora i allà serà assassinat pel noble Bellido Dolfos, ja sabeu aquella Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido. Bueno, i Alfons, llavors, com que el seu germà, el Sancho, ha mort, es convertirà en el rei de Lleó i de Castella. El Rodrigo, com que és l'alferes reial, ha de ser el que li prengui el jurament i l'altre li diu, bueno, aquesta ja me la pagaràs, el famós jurament aquell de Santa Gadea que tothom interpreta com que el Rodrigo Díaz de Vivar humilia el futur rei. El rei respon ràpidament nomenant el seu propi alferes reial, García Ordóñez, el conde de Nájera, i amb el Cid Campeador li diu, bueno, escolta, tu, mira, casa't amb la meva neboda, la Ximena Díaz, i ja en tens prou, i ja hi ves fent. Li encarreguen tant en tant alguna feineta. I però, com que s'ha fet molt popular el Cid Campeador, el 1079 diu, calla, que li farem una trampa, i aleshores l'envia a cobrar els tributs amb el rei de Sevilla. Però ell es posa d'acord, bueno, ell, el seu alferes reial, el García Ordóñez aquest, es posa d'acord amb el rei de Granada, i quan aquell ja ha cobrat els diners i torna cap a Castella per pagar-los i perdonar-los amb el rei, doncs li fan una emboscada. De totes maneres, ell se'n surt, arriba a veure el rei, li dona els diners, però llavors el rei, com que li ha sortit malament la jugada, el que fa és dir que li falten diners i que, per tant, ha sigut deslleial i, per tant, el fa fora. El fa fora, l'exilia, el porta a l'exili. Ell què farà, el Cid Campeador? Agafarà les seves tropes, s'anirà a veure l'emir de... Primer s'anirà a veure el Berenguer Ramon de Catalunya per oferir-li els seus serveis, l'altre li diu que no fa falta, i aleshores s'anirà a ajudar l'emir de Saragossa, el Mutadir, en la seva lluita amb el seu germà, que és l'emir de Lleida, que està apoyat per l'Aragó. O sigui, té el recolzament de l'Aragó. Derrotaran amb aquest de Lleida, el Berenguer Ramon se n'haurà de tornar cap a casa amb la cua entre cames i el Rodrigo, doncs, guanyarà prestigi encara més, si podia ser. La derrota de l'Alfons Castell, perquè l'Alfons també té el seu problema amb els àrabs, les derrotes de l'Alfons, del rei de Castella, l'Alfons VI, fan que al final s'hagi d'empassar l'orgull, parli amb el Cid i li digui, escolta, per què no em vens, per què no m'ajudes, no? Per què no em defenses tota la zona oriental? I l'altre li diu, bueno, doncs sí, va, vinga, ja torno, i llavors ens impedirà que Aragó, doncs, en concret el comte Berenguer Ramon II, es faci l'amo del Llevant català. Però quan el Cid, el rei Alfons aquest, busca sempre alguna excusa, i quan el Cid arriba tard a una batalla, l'Alfons el tornarà a condemnar al seu segon desterrament. I el Rodrigo diu, bueno, jo, escolta, ja n'hi he aguantat masses, per tant, el que faré ara és establir-me pel meu compte. S'establirà pel seu compte, prendrà el control del castell de Miravet i l'emirat de Dènia, lluitarà contra l'emir de Lleida, ara s'aliarà amb el Berenguer Ramon de Barcelona, el Berenguer Ramon II de Barcelona, però derrotarà el Cid Campeador, derrotarà els seus enemics i llavors tindrà un gran botí que li permetrà preparar una campanya i posar setge a València, que ha estat recentment ocupada pels àrabs. Aquest setge s'acabarà a l'any 1094 i el Rodrigo entrarà a la vila i crearà el seu propi principat, que agafarà pràcticament tot el que és ara el País Valencià, en part fins i tot de la plana d'Utiel-Requena. Farà les paus amb tots els del seu i s'establirà a la ciutat de València, aliança amb Pere d'Aragó i amb Ramon Berenguer, ara sí, amb els catalans, per aturar els atacs dels àrabs que volen també pujar cap amunt de... Reforçarà les seves aliances militars, casant les seves filles, la Maria amb el comte de Barcelona, Ramon Berenguer, i la Cristina amb el Ramir de Navarra, no? De totes maneres, ell ja comença a estar de baixa i patirà la història de la mort del seu fill, Diego Rodríguez, a la batalla de Consuegra, quan estava amb els exèrcits precisament de l'Alfons VI. Morirà, doncs, a València el 10 de juliol de 1099. La seva dona, la Ximena Díaz, defensarà la ciutat amb l'ajut del seu gendre, Ramon Berenguer, fins que el 1102 el rei Alfons VI li mani deixar la ciutat, que tornarà a mans dels àrabs i no serà reconquerida fins que arribi Jaume I el Conqueridor. Els cadàvers de les restes del Cid i de Ximena seran enterrats, com dèiem, al monestir de Sant Pedro de Cardenya, on havien passat moltes estades, i allà estarà fins que, tal dia com avui, del 1842, siguin traslladades a Burgos. I com que el Cid és un personatge que dona bastant de sí, era normal trobar alguna cançó, i sobretot ens fa gràcia trobar aquestes cançons dels Lunis que explicaven amb cançó la història d'Espanya. Hi ha una cançó, aquesta, dedicada al Cid. Per tant, aquí teniu Los Lunis, el Cid.
La península estaba dividida en muchos territorios. Tanto cristianos como musulmanes consiguieron que hubiera paz entre todos. Hasta que desde el norte de África Ben Yusuf llegó a las puertas de Toledo. Alfonso VI, el rey de Castilla, envió al más valiente caballero, el Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar. Hacia adelante hay que aprender a perdonarse y dar la mano a tu contrario sin preguntarte quién tenía la razón. Para seguir hacia adelante hay que aprender a perdonarse y en un segundo fuera el orgullo iré a ayudarte como el Cid Campeador. El Cid le trajo gran botín Alfonso y este le acusó de robar parte del oro. Desterrado se alió con Zaragoza, todo el Levante fue cayendo ante sus tropas. Las riquezas de cada conquista enviaba el Cid al reino de Castilla para que su rey le perdonara mientras su leyenda se multiplicaba. Ben Yusuf volvió a atacar y el Cid les fue a ayudar. El rey pidió perdón y renació aquella amistad. Para seguir hacia adelante hay que aprender a perdonarse y dar la mano a tu contrario sin preguntarte quién tenía la razón. Para seguir hacia adelante hay que aprender a perdonarse y en un segundo fuera el orgullo.
Vint de juny de 1937. el dia que Alcalá de Henares, sembla, que mora Andreu Nin, el líder del PUM, probablement assassinat per agents soviètics. I dic tot això perquè és una part d'aquelles de la memòria històrica que encara s'hauria d'aclarir. Andreu Nin i Pérez, de tota manera, era fill d'un sabater i una pagesa del Vendrell, que de petit es va aficionar molt a l'esperanto. El 1909 va crear el grup esperantista Frateco, el Vendrell, que donava classes d'aquest idioma i que publicava articles i tot això, i que va estudiar magisteri a l'elemental a l'Institut de Tarragona i el superior a l'Escola Normal de Barcelona, on, a part d'integrar-se en un grup d'esperanto, el grup Estelo, es treu el títol de mestre. Exercirà durant 3 anys a l'Escola Horaciana de Barcelona, a l'Ateneu Enciclopèdic Popular i a l'Ateneu Obrer, fins que decideix abandonar l'ensenyament i dedicar-se al periodisme, publicant revistes com el Poble Català o la revista de l'Institut d'Estudis Catalans, diferents articles, mentre comença la seva activitat política afiliant-se a la Unió Federal Nacionalista Republicana. El 1913, però, ja, quan va entrant en totes les històries, abandona el republicanisme federal i passa ja a una postura clarament socialista, fent-se militant de la Federació del Partit Socialista Obrer Espanyol a Catalunya. Val a dir que de forma intermitent, perquè les seves opinions nacionalistes, catalanistes, diríem així, entren en conflicte amb el partit i el noi, doncs, diguem d'una manera o altra, va entrant i sortint del partit, per dir-ho així. Fins que el 1914 decideix abandonar la política i posar-se a treballar com a representant de comerç als països àrabs. Fa algun article en diverses revistes, però es queda en el pla nu i l'ideològic. Fins que el 1917, per una banda la vaga general que hi ha el mes d'agost, per una altra banda la Revolució Russa i també la lluita de la patronal barcelonina amb els sindicats, especialment la CNT, fan que es torni a posar en política, torni a Barcelona, reingressi al PSOE i s'afili a la CNT, que recordem en aquells moments era comunista, per dir-ho així. El fan delegat al Congrés de la CNT, allà aconseguiran que el partit tot plegat ingressi a la Tercera Internacional, però ell ja va veient que a la CNT es va agafant postures cada vegada més anarquistes, cosa que ell en realitat comparteix, però bueno, de moment no en fa pública manifestació. El 1921, i com a delegat de la CNT, a la Internacional Sindical Roja, va al Congrés Europeu que determina que el partit abandona la Internacional de Moscou, és a dir, la Internacional Comunista, i s'afilia a la Internacional de Berlín, és a dir, a la Internacional Anarquista. Com a membre s'encarregarà del Consell Executiu, el Comitè Executiu s'encarrega d'organitzar l'oficina per a Europa Central, convertint-se en un personatge perillós que fa que Espanya demani l'extradició a les autoritats alemanyes i els alemanys l'expulsin. Què farà ell? Doncs s'anirà cap a Rússia, s'anirà cap a Moscou, seguirà treballant per la Internacional Sindical Roja, però col·laborarà també amb Lenin, Trotsky i tal, i quan el Francesc Macià visiti la URSS, doncs ell serà el seu guia o el seu cicerone, per dir-ho així. El 1926 és elegit secretari general de la Internacional Sindical aquesta i ho compagina amb el recolzament a Trotsky, però quan Trotsky cau, el 1928, naturalment Andreu Nin va sent arraconat i li aconsellen que agafi les maletes i se'n vagi perquè l'Stalin no està per punyetes. Per tant, torna a Barcelona i un cop tornat a Barcelona es dedica a difondre les idees comunistes, bàsicament la lluita sindical, el dret de l'autodeterminació dels pobles, el denunciar l'augment del feixisme a través d'una sèrie de llibres, Les dictadures dels nostres dies, El proletariat espanyol davant de la revolució, etc. I fins que el 29 de setembre de 1935 decidirà fundar un partit polític, un partit socialista unificat que ell bateja com a PUM, és a dir, Partit Obrer d'Unificació Marxista, que és el resultat de la fusió de l'esquerra comunista i el bloc obrer i camperol, que quan comença la Guerra Civil doncs l'elegeixen com a secretari general i responsable de la revista La Nova Era. Ell, quan aquí es forma, quan al Principat es forma l'any 1936 un govern d'unitat, ell en formarà part com a membre del Consell d'Economia i com a conseller de Justícia i Dret, i des d'on impulsarà la creació de tribunals populars. Però El PUM i el Partit Comunista estan enfrontats, el govern i l'oposició també estan enfrontats, i els republicans, el Nin intentarà sense èxit acostar posicions, però els fets de maig de 1937, que acaben com enfrontaments violents entre anarquistes i el govern, fan que el PUM sigui il·legalitzat i molts dels seus militants destacats siguin empresonats. És el cas de Nin, que serà detingut el 16 de juny de 1937 a Barcelona, que el traslladaran a València, però que en aquest trajecte desapareixerà. En realitat el porten cap a la presó d'Alcalá de Henares, on uns agents soviètics enviats pel cònsol general a Barcelona, Alexander Orlov, l'interroguen fins a la mort, i l'assassinen, diríem, el 20 de juny de 1937, en unes circumstàncies, insisteixo, mai prou aclarides. I com que en tota aquesta biografia està present l'anarquia d'una manera o d'una altra, hem trobat una cançó de Luis Eduardo Aute que porta per títol Supongamos, però que porta un subtítol que ens sembla que pot casar amb això. No hi casa massa, però bueno, és igual, no passa res. És Canción de amor y anarquía. Per tant, completem aquesta visió del vendrellenc Andreu Nin amb aquesta cançó de Luis Eduardo Aute, Supongamos.
Supongamos, es tan fácil suponer que el mar, como bien podría ser, fuese una mujer. ¿Quién sabe acaso el horizonte no sería un inmenso paredón, sino donde las sirenas cantan su canción? De amor y anarquía. Supongamos, es tan fácil suponer que el sol, como bien podría ser, fuese una mujer. ¿Quién sabe acaso este planeta no sería el reloj de la razón, sino luz que se derrama en una canción de amor y anarquía? Supongamos, es tan fácil suponer que Dios, como bien podría ser, fuese una mujer. ¿Quién sabe acaso el universo no sería un disparo en expansión, sino el soplo de la vida en una canción de amor? Canción de amor y anarquía. Supongamos,
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
21 de juny de 1963, el dia que a la ciutat del Vaticà el conclou elegeix el cardenal Giovanni Battista Montini com a papa i aquest agafa el nom de Pau VI. Giovanni Montini, que era fill d'un abogat, membre del Parlament italià, que va estudiar doncs, sempre en col·legis religiosos, que el 1916 va entrar al seminari de Brescia, on el van fer capellà el 29 de maig de 1920, mentre ell acabava a Milà els seus estudis de doctorat en dret canònic. En aquell moment el va fitxar l'arquebisbe Giuseppe Pizzardo, que era un caçador, per dir-ho així, caçador de talents, per la Universitat Pontifícia Gregoriana, i el 1922 el va situar a la Secretaria d'Estat del Vaticà, fent-li anar a fer una estada d'un any a Varsòvia per poder conèixer el fenomen dels nacionalistes emergents. Penseu que estàvem a l'any 1923, en ple començament de la història feixista. La seva capacitat organitzativa el fa un personatge que de seguida és conegut a la Cúria Romana, i on el cardenal Pacelli el fitxa, diríem així, i el nomena professor d'història de l'Acadèmia Pontifícia per Diplomàtics. Uns anys més tard, quan aquell primer preceptor, Pizzardo, és nomenat cardenal, aquell el torna a agafar i el posa com a l'entorn del papa Pius XI, és a dir, a la camarilla del papa Pius XI, sota la tutela del cardenal Domenico Tardini. Quan el 1939, un cop mort el Pius XI, s'elegeixi a Pacelli i com a Pius XII, el Montini confirmarà la seva posició a la Santa Seu perquè, diguem-ne, es convertirà pràcticament en el secretari personal de Pius XII. Quan esclata la Segona Guerra Mundial, el papa li encarrega que vetlli els afers quotidians de la Secretaria d'Estat i crearà una oficina d'informació de presoners de guerra que, amb els 8 anys que dura, va rebre 10 milions de peticions d'informació. Evidentment, una cosa que no li feia gaire gràcia amb el Mussolini, que el tenia picat entre seia i seia. Però el papa Pius XII, per garantir-li una mica més d'impunitat, el nomena secretari de cap de la Secretaria d'Estat, o sigui, secretari d'Estat. Quan el 12 de desembre de 1954 el papa decideix fer nous cardenals, en Montini serà anomenat, però no cardenal, sinó arcabisbe de Milà. Curiosament, tothom donava per fet que el farien cardenal i no li fan, perquè el papa Pius XII explica que el que no vol és tallar-li les ales, que ell ha de fer tota una colla de... És molt progressista, té una colla de propostes sobre l'apostolat seglar i que això és important que ell ho vagi desenvolupant. I, de fet, quan mora el papa Pius XII, com que Montini no és cardenal, totes les travesses el treuen. Quan allà el treuen i no hi surt. Quan allà és elegit el Roncalli, el Giuseppe Roncalli, el papa agafa el nom de Joan XXIII, el primer que fa pràcticament 15 dies després de ser nomenat és convocar una reunió per elegir nous cardenals, i el primer de la llista, naturalment, és en Montini, que un cop nomenat s'incorpora a la Cúria Romana i va viatjant per tot el món enviat pel papa. L'ajudarà amb totes les seves feines i tal, i quan Joan XXIII mori el 3 de juny de 1963, el Montini anirà al conclau i ara sí, el 21 de juny de 1963, serà elegit papa i agafarà el nom de Pau VI. Immediatament començarà a portar a la realitat aquella progressia, per exemple, eliminant tota la pompa i el boat del papat i substituint la coronació pontifícies, allò amb incens i tal, per una simple presa de possessió, i reduint les forces militars vaticanes a la Guàrdia Suïssa. Llavors n'hi havia 3 o 4, ell només en deixa una. A més, es dedica ràpidament a continuar el Concili Vaticà II que havia engegat Joan XXIII, obrint la segona sessió el 29 de setembre d'aquell mateix any i començant a aplicar els decrets fins al 1965, quan s'acaba el conclou, i que suposa la posta al dia de l'Església Catòlica, destacant allò la revisió de la missa, els capellans que miren a la gent, etc., i els canvis en les eleccions papals. Pau VI elimina els cardenals de més de 80 anys com a candidats i convida els bisbes a presentar-se a la jubilació quan compleixin 75 anys. Serà el primer papa que viatjarà als 5 continents en 10 viatges, destacant sobretot el viatge de 1964 a Terra Santa, on es reuneix amb el patriarca de Constantinople, Atenàgores, de l'Església d'Orient, i revoquen entre tots dos l'excomunió mútua que es havia fet de les dues esglésies a l'any 1054, que va generar el cisma entre Orient i Occident. reforça el diàleg amb totes les nacions, publica bastantes encícliques, de les que destaquen la Populorum Progressio, a l'any 1967, sobre el desenvolupament dels pobles i l'economia, i la Humanae Vitae, sobre el matrimoni i la natalitat, el control de natalitat, publicada l'any 1968. Però al final del seu mandat, per dir-ho així, serà agredolç, perquè el 16 de març de 1978 segrestaran, i les Brigades Roges segrestaran i assassinaran el seu amic de joventut, Aldo Moro. El papa escriurà fins i tot una carta als terroristes demanant que tinguin pietat, cosa que evidentment no van escoltar, i acaba bastant tocat retirant-se fins que el dia 6 d'agost de 1978, el mateix any, patirà un infart de miocardi que acabarà amb la seva vida. I com que el papa viu a Roma, encara que sigui al Vaticà, però a la zona de Roma, ens ha semblat interessant buscar una cançó que parlés de Roma, n'hi ha una que és molt maca, però que nosaltres ara la farem un joc, la posarem en una versió francesa d'un cantant espanyol, de Luis Mariano. Per tant, aquí teniu a Luis Mariano, Sous le beau ciel de Roma, que en italià seria Sota el cielo di Roma i en català seria Sota el cel de Roma. Luis Mariano.
Com'è bello si la luna brilla, stretti e stretti con una pupa bella, passeggia sotto il cielo di Roma. Par un clair matin du mois d'avril, je t'ai vu dans les rues de la ville, tu flânais sous le beau ciel de Rome. Et l'éclat de tes 18 printemps paraissait encore plus éclatant que jamais sous le beau ciel de Rome. En te voyant passer tout à coup brune et fragile, j'ai compris que je t'attendais depuis bien longtemps. Je n'ai pas eu besoin d'inventer des fadés ou de banalités pour t'aborder sous le beau ciel de Rome. Les pigeons du haut du campanile nous disaient dans leur charmant babil, restez sous le beau ciel de Rome. Dans ces rues de nos premiers désirs, on nous voit quelquefois revenir seuls, tous les deux, sous le beau ciel de Rome, près de la fontaine souvenir, où notre bonheur a su fleurir un jour, sous le beau ciel de Rome, sauter cielo.
El 22 de juny de 1987, el dia que a la ciutat nord-americana de Los Angeles mora l'actor i ballarí Fred Astaire. Fred Astaire, que es deia en realitat Frederick Austerlitz, que era fill d'un cerveser austríac que va emigrar als Estats Units el 1892 per casar-se amb una mestra de Nebraska i tenir dos fills, una nena, la gran, Adela, i un nen més petit, el Fred, o el Frederick. De fet, però, el 1905, el governador de l'estat de Nebraska els hi va fer una feina a tota la família perquè va prohibir fabricar cervesa. La família, doncs, es va arruïnar, va haver d'agafar el petate i anar-se'n cap a Nova York. L'Adele, que era una bona ballarina, doncs donava classes de dansa. El Frederick, encara es deia Frederick en aquell moment, l'acompanyava i així va ser com va descobrir la seva passió pel ball. L'Adela i ell, amb la, a l'escola on ella donava classes, doncs van preparar una petita adaptació de Cyrano de Bergerac amb una obra de teatre i es van presentar com els germans Esther, que era el nom de soltera de l'àvia paterna. La peça va triomfar, l'escola els va promocionar amb ambients professionals, la premsa els va recolzar i això els hi va suposar començar el 1916 a fer gires pels Estats Units i el 1917 a fer la primera actuació a Broadway en un musical Over the Top, que, tot i no ser gaire triomf, un triomf massa esclatant, va encetar la carrera dels Esters, que a partir d'aquell moment van actuar junts durant tota la dècada dels anys 20. El 1922, mentre anaven pujant, així sent cada vegada més coneguts, el Fred va conèixer el George i la Ira Gershwin, que feien una producció i ells tenien algunes cançons. Ell hi va intervenir com a coreògraf. Després va venir el 1930 l'Alfred Arons, que li va demanar que repassés un musical, Gilcrest, i allà va conèixer una noia, la Ginger Rogers, que de moment només era ballarina i que seria la seva parella en el futur. Però, clar, ella actuava amb la germana. Fins que l'any 1932 els dos germans es van separar, però no per res, perquè acabaven de tenir un gran èxit amb The Bandwagon al teatre a Nova York. Sí, es van separar pel casament de l'Adele. L'Adele va conèixer un xicot que era el fill del duc de Devonshire, Anglaterra, i es va casar amb ell. I, clar, llavors va tinguer d'abandonar la parella. El Fred es va quedar sol, va protagonitzar, amb gran èxit, per cert, l'Alegre divorciada, de Cole Porter, on va començar a fer les seves mítiques actuacions de ball, i va cridar així l'atenció del cinema, que va anar a proposar-li que agafessin aquella mateixa obra, l'Alegre divorciada, i la filmessin als estudis RKO. Però abans havia de fer una prova. L'any 1933 el van contractar i va filmar la seva primera pel·lícula, Volant cap a Rio de Janeiro, on feia un paper secundari que li va tocar, allò per sort, amb la també secundària Ginger Rogers, aquella noia que havia conegut feia uns anys i que es convertiria en la seva parella, perquè la crítica va destacar el ballarí, la química que tenien entre tots dos. A més, el Fred Astaire es havia associat amb el coreògraf Hermes Pan, i això la RKO va fer l'Alegre divorciada, va tenir un gran èxit, i el va llançar la parella a la fama. Mentre que l'Esther començava a diversificar les seves feines amb un programa de ràdio que pagava la companyia de tabacalera de Lucky Strike, i els musicals de Hollywood anaven descobrint de la seva mà, però més aviat seria dels seus peus, anaven descobrint la importància dels números de dansa en els espectacles de teatre. I de cinema, naturalment, perquè Esther i Rogers el que van fer més durant els anys 30 van ser pel·lícules, Barret de Copa, per exemple, Seguim la flota, Anales de la dansa, però cap al 1938 van tenir un petit fracàs amb l'Amanda i van decidir fer una última pel·lícula i després cadascú a casa seva. I van fer La història de Vernon i Irene Castle. Es va iniciar aleshores un parèntesi de 10 anys en el que Fred Astaire, evidentment, continuava ballant amb altres parelles, fins que l'any 1946 va anunciar que es retirava del cinema, tothom enfadat, home, per què ho fas, i no sé què, sí, em vull retirar, i es va retirar. Però a l'octubre de l'any següent, de 1947, en Gene Kelly estava filmant una pel·lícula amb la Judy Garland i es va trencar el turmell. Necessitaven ràpidament algú que pogués agafar el paper i van pensar en ell. Van anar, van insistir, al final ell va acceptar, la pel·lícula va ser un èxit i li van proposar una segona pel·lícula amb la Garland. Però la Judy Garland era era poc complidora i al final el director emprenyat la va fotre al carrer, va tornar a cridar la Ginger Rogers i, per tant, aquella segona pel·lícula que va tenir un gran èxit, era Entrem al ball, es va convertir en el rellançament de Ginger i Fred Astaire i Ginger Rogers i Fred Astaire, que va donar peu a una colla de pel·lícules exitoses durant tots els anys 50. Però, de fet, la Ginger Rogers va començar a retirar-se i el Fred va reprendre la seva activitat amb parelles com Jane Powell o com Sid Charisse a la mítica Melodies de Broadway de l'any 1953. Quan el ball ja era una mica feixuc, doncs es va passar a la televisió fent programes com Una nit amb Fred Astaire, que va rebre els Premis Emmy de l'any 1958, i es va anar acomiadant, mantenint, això sí, la seva carrera com a actor, amb aconseguint ser nominat amb un Òscar al millor actor secundari a l'any 1975 per la pel·lícula El Colosso en Llames. Morirà, com dèiem, el 22 de juny de 1987, amb 88 anys, a Los Angeles. I ja que hem parlat de Fred Astaire i hem dit que la seva primera pel·lícula que va fer va ser Flying Down to Rio, volant cap avall, cap a Rio de Janeiro, doncs hem agafat la cançó que ell interpreta d'aquesta pel·lícula i així ens tindreu una visió global de Fred Astaire. Així que us deixo amb Fred Astaire i Flying Down to Rio.
An old sailor in old time to sing an old song, rolling down to Rio by the sea. A young sailor in these times would sing a new song, flying down to Rio, come with me. Where the lovely Brazilian ladies will catch your eye by the light of the million stars in the evening sky. My Rio, Rio by the sea, oh, flying down to Rio where there's rhythm and rhyme. Hey, fella, twirl that old propeller. Got to get to Rio and we've got to make time. You love it, soaring high above it, looking down on Rio from a heaven of blue. Send a radio to Rio de Janeiro with a big hello, just so they'll know, and stand by there, we'll fly there. Oh, Rio, everything will be okay, we're singing and winging our way to you. Looking down on Rio from a heaven of blue, send a radio to Rio de Janeiro with a big hello, just so they'll know, and stand by there, we'll fly there. Oh, Rio, everything will be okay, we're singing and winging our way to you.
De juny de 1763, el dia que la illa de la Martinica, en concret a la vila de Les Trois Islets, neix Josefina de Beauharnais, que serà emperadriu de França amb Napoleó Bonaparte. Filla d'un noble francès que marxa a la illa per dedicar-se a la plantació de canya de sucre que té, però que un huracà a l'any 1766 i després, diguem-ho tot, l'afició del pare a jugar cartes els posa en greus dificultats econòmiques que intenten solucionar concertant el casament de la filla gran, la Catherine, amb l'hereu d'un aristòcrata francès de molts calerons, el Visconte de Beauharnais. Però resulta que aquesta noia, la Caterine, mentre la família està cartejant-se i firmant l'acord, mora de tuberculosi, i aleshores la família diu, ostres, i ara què farem? Però com que hi ha una germana una mica més petita que es diu Josefina, doncs serà la Josefina, la canviaran a París, on el 13 de desembre de 1779 es casarà amb l'Alexandre, el fill d'aquest milionari aristòcrata, i clar, ve d'una zona colonial i ha de fer l'adaptació a l'alta societat francesa. El seu marit li posa professors perquè estigui la seva alçada i perquè així ell, a més es podrà dedicar a la seva afició bàsica, que són les senyores dels altres. El 3 de novembre de setembre de 1781, la Josefina tindrà el seu primer fill, mentre el seu marit està viatjant per Europa i relacionant-se amb ella, quasi diríem, per correu. Quan ha de marxar a la Martinica, ella decideix, el 1782, la Josefina decideix quedar-se a París perquè torna a estar embarassada i aleshores naixerà la seva primera filla. Però aquesta filla serà Setmasona. I això, en aquella època, s'interpretava, no hi havia el concepte de naixement prematur, s'interpretava com que això amagava, doncs, un embaràs anterior amb alguna altra persona. Això va permetre que quan l'Alexandre va tornar de la Martinica, la va acusar d'haver-li estat infidel, i, per tant, la va expulsar de casa seva, duent-la a una abadia. Ja es havia creat un sistema, hi havia unes abadies on acollien aquestes situacions i, per tant, les mares així adúlteres criaven els seus fills allà i tot això. Però, clar, era també un focus d'aprenentatge d'habilitats cortesanes, diguem-ho així, no? Que va permetre que quan va sortir d'allà amb la nena ja una mica gran, va poder aconseguir del seu marit una bona pensió i poder tornar a Martinica. Però a la Martinica s'hi va estar 2 anys perquè allà també havia arribat la revolució, els esclaus muntaven pollastres i, per tant, va tornar a França, va recuperar la relació amb el seu marit, que s'havia convertit en un gran revolucionari i arribant a ser president de l'Assemblea Nacional i ministre i ser proposat per ministre de la guerra, però com que va perdre unes quantes batalles, els jacobins li van perdre la confiança, el van acusar de traïdor i van acabar arrestant-lo i tallant-li el coll. I de rebot van arrestar la seva dona i la van tenir a la presó. Però va coincidir amb el moment en què el Robespierre, el gran terrificador de tota la Revolució Francesa, també va ser executat i guillotinat, i ella va poder sortir i protegida pel ministre de la guerra, en Hodge, i en Barràs, el gran prescriptor com a defensor, li van ajudar a superar la situació i va entrar de nou en el món aristocràtic o en el món polític, podríem dir, en aquell moment. Allà va conèixer, a casa d'una alcabota, Madame Tallien, va conèixer Napoleó Bonaparte, que era 6 anys més jove que ell, que va començar a festejar amb ella i que va aconsellat per Barràs. El Barràs li deia: Napoleó, has de casar-te amb una francesa perquè així seràs més ben adaptat, acceptat i tot això. I sí, el 9 de març de 1796, Napoleó i Josefina es casen 2 dies abans que ell marxi a la campanya d'Itàlia i la d'Egipte, i ella es quedi a París practicant la seva vida frívola i els seus amants. Quan torna Napoleó d'Egipte, la fa fora de casa, però com que està bojament enamorat, acaba perdonant-la i adoptant-la com a dona, però ja, diguem-ne, amb canvi d'actitud amb ella, no? Quan arriba el moment de la coronació del Napoleó com a emperador, la Josefina intenta que el papa li posi com a exigència que si no es casa per l'Església no li posarà la corona. La cosa funciona i, per tant, la vigília de coronació de Napoleó, ell i la Josefina es casen a les Tulleries en secret, i l'endemà, quan Napoleó ja és emperador, agafarà la corona i la coronarà amb ella com a emperadriu. Ara, això sí, destinant-la a fer el... Perquè el Napoleó a fer anar a les festes, perquè el Napoleó el que volia era tenir un fill, però estava convençut que ell no era... Perquè ella ja n'havia tingut, havia tingut 2. Però quan una de les amants de Napoleó, Maria Valesca, queda embarassada, Napoleó se'n dona compte que estava equivocat i que pot tenir fills. I, per tant, li planteja amb la Josefina fin el divorci, ella l'accepta perquè així es pugui casar amb la Maria Lluïsa d'Àustria, del qui tindrà un fill, el Napoleó II. La Josefina retirarà tranquil·la al castell de la Malmaison, on morirà el 29 de maig de 1814, sent enterrat a l'església de Rueil, i mentre Napoleó està desterrat a la illa d'Elba. I com que la major part de la vida de la Josefina es va produir a París, doncs hem buscat una cançó que parli de París i, a més, una cançó que la interpreti una Josefina. I això, bueno, amb la intel·ligència artificial hem aconseguit localitzar una cançó de la Josephine Baker, ja sabeu, aquella senyora que adoptava nens i que cantava al Music Hall, i és una cançó que porta per títol París, 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 i que jo diria, i ho hem parlat amb el Toni Olivella, que la posarem perquè, bueno, fem una petita broma, acabem el programa amb una petita broma, amb aquesta cançó que diu París, 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 que es canta en francès i que canta una Josefina, però que algú de casa nostra segurament voldria, i no penso tant amb la senyora Díaz Ayuso, o potser sí, amb la senyora Díaz Ayuso, algú que voldria que no s'hagués gravat mai. Bé, us acomiadem fins a la setmana que ve, el Toni Olivella, el Marc Pujol, la Goretti Martínez i la Josephine Baker amb la seva cançó París, París, París.
Si j'aime la grâce, ne me demandez pas si j'aime Paris. Autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid. Autant demander au marin qui voyage s'il peut vivre sans la mer et le beau temps. Autant demander à une fleur sauvage s'il en peut vraiment se passer de printemps. Paris, 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 c'est sur la terre un coin de paradis. Paris, 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 de mes amours c'est lui le favori. Mais oui, paradis. Ce que j'en dis, on vous l'a déjà dit. Et c'est Paris qui fait la Parisienne, qu'importe qu'elle vienne du Nord ou bien du Midi. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France, tout cela, mais c'est Paris.
Paris, Paris, Paris.
Madame, c'est votre robe si jolie.
Paris, Paris, Paris.
C'est votre beau bijou d'un goût exquis. Mais oui, Paris. C'est aussi votre généreux mari. Mais oui, Paris, c'est votre boucle blonde qu'on sait le mieux du monde coiffée avec fantaisie. Mais oui, Paris, c'est votre beau sourire. C'est tout ce qu'on désire, tout cela, mais c'est Paris. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France. Tout cela, oui, c'est Paris.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.